A Catalunya Música, quan arriben les 10, ens agrada fer un cop d'ull a tot el que envolta la música clàssica. Bloc de nit, l'actualitat musical a Catalunya Música.
Bona nit, benvinguts a l'espai que Catalunya Música en dedica a l'actualitat musical. Aquest és el bloc de nit. Vam començar dilluns de la setmana passada i per tant avui és l'edició número 9 del nostre espai. Som Dani Guinot al muntatge musical, Susana Bonany a la producció, Esther Pinart ens portarà a l'agenda de concerts i Pere Andreu Geriot és qui dirigeix i presenta aquest bloc que obrim ara mateix. Som dijous, avui doncs parlarem de música coral. També hem preparat un reportatge sobre un musicòleg mallorquí que fa 20 anys que viu a Nova York, Antoni Pizà. Evidentment, parlarem de Pavarotti i de la polèmica que està havent-hi amb el seu testament i també amb la difícil relació que tenia aquests últims anys amb la seva segona dona. Tindrem una crítica i parlarem de Mstislav Rostropovich. Comencem?
Bloc de nit, l'actualitat musical a Catalunya Música.
Comencem un primer repàs de l'actualitat parlant de les musicades de Lió, que s'inauguren divendres i que es faran fins al 19 de setembre. Tenen Catalunya aquesta vegada com a protagonista important. Segons informa el diari El Punt, el cicle de música de cambra de les musicades contraposarà autors catalans com ara Montpou, Toldrà, Montsalvatge o Guinjoan amb els seus coetanis europeus. En el festival hi prendran part intèrprets d'aquí com els pianistes Emili Brugalla i Josep Colom, la soprano Ofèlia Sala i el trio Kandinsky de Barcelona. El lema d'enguany de les musicades de Lió és Colors de Catalunya i el fil conductor és el cant dels ocells, que acompanyarà cada concert amb versions diferents i una instrumentació realitzada especialment pel compositor Narcís Bonet. Us anunciem també una trobada que ha organitzat el Centre d'Estudis Pianístics de Barcelona i que es farà d'aquí a uns dies amb un pianista i pedagog rus, Leonid Sintsev. En concret serà el dissabte 22 de setembre, de 6 de la tarda a 9 del vespre, a la sala d'actes del Col·legi Major Universitari Ramon Llull de Barcelona. Leonid Sintsev actualment és catedràtic al Conservatori Superior Rimsky-Korsakov de Sant Petersburg i professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya. L'entrada per a aquesta trobada és de 20 euros. Si en voleu més informació, podeu trucar al telèfon 93 408 0040 o bé entrar al web www.centroestudiospianisticos.com. Parlem també de concursos. La novena edició del concurs Pablo Sarasate de violí comença demà a Pamplona i es farà fins al 21 d'aquest mes. En total s'han seleccionat 115 participants de fins a 38 nacionalitats diferents. Les edats dels concursants se situen entre els 16 i els 28 anys. El president del jurat és el violinista i director d'orquestra Vladimir Spivakov, fundador del conjunt Els Virtuosos de Moscou. aquests dies hi ha dues orquestres de l'Estat que són de gira i a totes dues sembla que els van molt bé les coses. D'una banda tenim l'Orquestra Filarmònica de Gran Canària, que demà divendres comença una gira per la Xina, que ja ha esgotat les localitats dels concerts que han de fer a Xangai i a Shenzhen. I segons sembla també van camí d'esgotar-les a Pequín i a Guangzhou. La gira de quatre concerts per terres xineses inclou obres de Sarasate, Jiménez, Falla i Bizet. La direcció dels concerts serà de Pedro Halfter i tindran la participació de la soprano Nancy Fabiola Herrera i del violinista Alexandre da Costa. I d'altra banda, l'Orquestra Simfònica d'Euskadi és de gira a l'Amèrica del Sud amb motiu del seu 25è aniversari. Dimarts van actuar amb gran èxit el Mozarteum Brasileiro, un dels cicles de música clàssica més importants del Brasil que es fa a São Paulo. La gira, que fan al costat del pianista Bruno Leonardo Gelber, el violoncel·lista, Sir Polo, i el violinista Lorenz Nasturica, i dirigits per Gilbert Varga, els ha de portar durant els pròxims dies a l'Argentina per tocar a Buenos Aires i Rosario. Ara sentim una mica de música interpretada per aquesta orquestra, l'Orquestra Simfònica d'Euskadi. Thank you. Fandango era el quart i últim moviment del Concierto Vasco d'Aita Medina. La versió era del quartet de guitarres dels Romero amb l'Orquestra Simfònica d'Euskadi i dirigia Christian Mandel.
Catalunya Música. Intensament clàssics.
Avui volem parlar-vos d'un musicòleg mallorquí que fa un munt d'anys que viu als Estats Units, Antoni Pisà. Pisà és un dels grans especialistes en música hispànica de casa nostra. Sentim-lo primerament comentar quant temps fa que va marxar i el per què de l'estada als Estats Units.
Me'n vaig anar fa prou anys, uns 19 anys, i me'n vaig anar per una senzilla raó. Jo havia estudiat al conservatori, però jo volia fer alguna cosa més a part de ser músic pràctic. Jo tenia unes certes inquietuds intel·lectuals, volia apropar-me a la música des d'un punt de vista intel·lectual i fa, com dic, pràcticament 20 anys a Espanya la musicologia no existia. Existia a unes quantes universitats, però vaja, no era uns estudis establerts així com ho són ara. Aleshores em vaig anar als Estats Units a estudiar.
Què ha passat al llarg de tot aquest temps, aquestes dues dècades americanes?
He voltat una miqueta, però pràcticament tots aquests anys he estat a Nova York i me'n vaig anar a estudiar. I bé, i ara sóc professor a la Universitat de la ciutat de Nova York, City University of New York, i professor d'Història de la Música, i a més sóc el director d'una petita institució que es diu Foundation for Iberian Music, la Fundació per la Música Ibèrica, que ens dediquem a promocionar l'estudi, la disseminació, la divulgació de les distintes músiques que van tenir l'origen a la península ibèrica, no just l'espanyola i la portuguesa, però també les músiques llatinoamericanes, les músiques del Carib i fins i tot les músiques que van influir la música de la península ibèrica, com les músiques de la Mediterrània.
Ja sabem que sempre costa marxar del lloc d'origen, deixar les arrels. Com viu un mallorquí a Nova York?
Jo no em puc queixar, això és la veritat. Nova York, naturalment, és una ciutat molt dura, és una ciutat on s'ha de lluitar molt, tot és molt difícil. En el meu cas, jo he tingut relativament sort, també he treballat molt, naturalment, però he tingut sort, realment. Em sento privilegiat de poder treballar a la universitat, de fer ara el que fa 20 anys jo volia fer. O sigui que amb aquest aspecte em sento molt privilegiat. Trobo a faltar moltes coses. El problema és que els que vivim a fora, especialment en el meu cas, que jo sóc illenc, no?, mallorquí, i aleshores, a vegades, la Mallorca a la qual tornem no és la Mallorca que vam deixar, i aleshores aquí hi ha un petit abisme que a vegades ens sorprèn. Si la pandi punto che si para che ciò me co che son un pescando che son stando spesso la casa sopra la
Però com veuen els americans la música que es fa a Europa?
Crec que hi ha una gran admiració i un gran respecte per la feina que es fa a Europa en general. Podria posar molt d'exemples, però un concret, el món de la música antiga, el món de la música dels instruments originals, crec que això, encara que a vegades ho han fet americans, nord-americans, ha tingut més ressò a Europa que als Estats Units. Per exemple, el William Christie, és d'Estats Units, però des de fa 20 o 30 anys treballa a París amb el seu grup de música antiga. Però vull dir que tal vegada aquesta tasca que tan magnífica que ha fet el William Christie a França i a Europa en general, no sé si l'hagués pogut fer en els Estats Units, tal vegada sí. O sigui, que hi ha una admiració. Oye, estas preciosas engaños.
Ja fa temps que rebem informacions de llibres i estudis que es publiquen als Estats Units sobre compositors catalans, però d'on sorgeix l'interès dels americans per la música catalana i, per extensió, per la música espanyola?
Sempre hi ha un punt d'exotisme i precisament els que treballem en aquest camp intentem corregir aquesta visió que no sigui que la música d'Espanya no just sigui un poc, diríem, l'andalusada, no? Tots els meus respectes. I això és un poc la meva tasca i la tasca de molt de musicòlegs i gestors que treballem en els Estats Units dins del camp de la música espanyola, no? I de les músiques hispàniques. Però vaja, també s'ha de dir que hi ha un gran interès ja des d'un nivell, diríem, no just per interpretar el que es coneix del repertori Albéniz, Granados, fins i tot Montpou, sinó ja coses una miqueta més, diríem, que no estan tan generalitzades, no? La música dels polifonistes, Victòria, etc., no? Per exemple, podria posar un exemple, i a la nostra universitat tenim 4 o 5 o 6 tesis doctorals sobre Montpou, no? I són tesis que n'hi ha una de l'any 70 i de l'any 75, crec. O sigui que la música espanyola i la música catalana, en concret, ha interessat.
Antoni Pizà ens explicava també quines diferències hi havia entre la musicologia que es fa aquí i la que es fa als Estats Units.
Amb aquest aspecte sí, hi ha un gran abisme. La musicologia a països com Alemanya i Anglaterra està establerta des de fa molt d'anys, però a Espanya, per la raó que sigui, no se va, diríem, establir fins fa poc, no? I això fa que els estudis d'aquí estiguin encara un poc en, diríem, en una primera fase de posar-se en funcionament. En canvi, als Estats Units, tot el que sigui la carrera de musicologia, diríem, des de primer fins al doctorat, fins als postgraus, etc., tot això ja fa molts, molts, molts d'anys que està establerta. Als Estats Units va tenir una sort, i és que després de la Segona Guerra Mundial, els erudits alemanys, jueus, molts d'ells es van exilar en els Estats Units. Molts d'ells eren musicòlegs, no? I els primers departaments de musicologia dels Estats Units els van, diríem, alimentar una miqueta d'aquesta gran tradició musicològica alemanya.
Els musicòlegs, com el nostre protagonista, a banda de donar classes, també acostumen a tenir algun o alguns projectes d'investigació en marxa. En què treballa actualment Antoni Pizà?
Clar, sempre tinc alguna cosa en marxa. Ara estic preparant una edició d'un corpus de música espanyola i mallorquina, concretament molt important. Es tracta de 19 cantates que es troben de forma absolutament inèdita a la Catedral de Guatemala i que una companya compositora i musicòloga catalana, que li diuen Anna Casurra, i jo mateix estem transcrivint i editant per una col·lecció de música que es diu Monuments de la Música Espanyola, que publica Caja Madrid, i això és bàsicament el que estem ficats. I això són cantates de l'Antoni Lliteres, i és una música, com estic convençut que tu i els teus oients coneixen, una música molt interessant que el grup A l'Aire Espanyol ha popularitzat una miqueta en els darrers 10 o 15 anys.
Però s'arribarà a enregistrar aquesta música d'Antoni Lliteres?
Es arribarà a enregistrar, i és un projecte molt interessant perquè es fa baix, diríem, el patrocini de Caja Madrid, que crec jo que és el patrocinador privat més important que hi ha a l'estat espanyol actualment. I comencem, o sigui, la primera fase naturalment és recuperar aquestes partitures i transcriure-les i estudiar-les. Una vegada tot això està fet, això aleshores es passa als intèrprets, que ho ja poden o bé enregistrar o bé senzillament tocar aquesta música. I em costa que Caja Madrid té intenció de fer el procés de recuperació d'aquest segment de la música hispànica, de la música mallorquina, no? de fer-ho complet, no just de parar-se a fer les partitures, a preparar les partitures, sinó també de que s'interpretin, i que s'interpretin en figures de primera fila.
Fins aquí aquest breu recorregut per la trajectòria, les impressions i els projectes del musicòleg mallorquí Antoni Pisan, director de la Fundació per a la Música Ibèrica, amb seu a Nova York. Sentim, per acabar aquest reportatge, la música d'Antoni Lliteres.
Convertir en mi vida, a mi amor en vino de sabor.
Hem sentit els fragments finals de l'obra Acis i Galatea, música d'Antoni Lliteras, interpretada pel conjunt A l'aire espanyol, dirigit per Eduardo López Banzo.
Bloc de nit. La música explicada pels seus protagonistes. Bloc de nit, de dilluns a divendres, de 10 a 11, amb Pere Andreu Geriot.
l'agenda, al bloc de nit. Esther Pinart, bona nit.
Bona nit.
Tot bé?
Sí.
Molta cosa, l'agenda, jo també, mira aquí.
Home, ens acostem al cap de setmana i com més ens acostem al cap de setmana, més propostes hi ha.
Propostes de tota mena.
Sí.
Qui pot haver en una agenda de l'Esther Pinart? A veure, concerts.
Concerts.
Cursos.
Que no hi faltin.
Sembla l'un, dos, tres, això.
Home, estaria bé també alguna exposició, no? Relacionada
sí.
amb la música.
N'ha de venir una, per cert,
sí?
sobre Pau Casals,
oh.
que es fa a partir de l'octubre. De l'octubre al desembre en parlarem, d'aquesta exposició. Pel·lícules també han entrat a l'agenda.
Oh, i tant. Bé, ja hi són fa temps, eh?
Sí.
I no m'ho tornis a dir, eh?
No,
que encara no l'he vista.
No ho tornaré a dir. Vinga, anem a l'agenda.
Bé, doncs, comencem l'agenda prevista per demà divendres, que inclou les següents propostes. En primer lloc, un recital d'Eva Vicens, Clavecí, que es farà a 7:45 del vespre a l'Auditori de l'Espai Cultural Caja a Madrid, a Barcelona. La segona proposta ens arribarà des del cicle de concerts La música als monuments, amb el prestigiós Barcelona Duo de Guitarra, que presentarà el seu nou treball discogràfic i interpretarà, entre d'altres, El amor brujo de Falla, Cantos d'Espanya del Venice, Zapateado, Aires gitanos de Sarasate, Carmen de Bizet i El barbero de Sevilla de Rossini, a 9:00 al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. A la mateixa hora, una proposta inclosa en el cicle Concerts d'estiu a Montserrat. Es tracta del concert que farà el grup Bell'Arte Salzburg de violí barroc, flauta travessera, viola de gamba i tiorba. Aquesta formació presentarà el programa Johann Sebastian Bach i els seus contemporanis, els grans compositors barrocs del segle XVIII, que inclou obres de Bach, Händel, Westhoff i Telemann, a 9:00 a la Basílica de Montserrat. Mitja hora més tard, concert de la Imperial College Orchestra, a 10:15 a l'església de Sant Domènec de Puigcerdà. I a 10:00 del vespre, concert a càrrec de Daniel Ligorio, piano, i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, que interpretaran obres de Rossini, Serra, Haydn i Gershwin, al Teatre L'Ateneu de Cerdanyola. Fins aquí, doncs, les propostes previstes per demà divendres, 14 de setembre. Bona nit.
Catalunya Música. Intensament clàssics. A Catalunya Música, cada nit obrim un bloc, el bloc de nit. La informació musical explicada pels seus protagonistes de 10 a 11. Bloc de nit, a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.
Parlem de música coral. La setmana passada, per la mort de Luciano Pavarotti, no vam poder estrenar aquest apartat que vam tenir, però, divendres. Avui sí que som dijous i, per tant, el que farem és resumir-vos algunes informacions que hem rebut aquests últims dies relacionades amb el món dels cors, les corals i els orfeons. Comencem a Manresa. Ja està en marxa el Premi Orfeó Manresà 2007, que convoca l'Orfeó de la capital del Bages. El premi, dotat amb 600 euros per l'Orfeó Manresà, s'adjudicarà a la millor composició coral en català original i inèdita. Els requisits són que ha de ser una cançó, que pot ser a l'uníson, harmonitzada a veus o en forma de cànon, però que en cap cas ha de portar acompanyament instrumental. La lletra ha de ser en català, però no fa falta que sigui un text original. Si hi ha algú dels qui ens escolta que sigui compositor i que vulgui participar en aquest concurs, sapigueu que teniu de temps fins al 31 d'octubre per entregar les composicions. Si voleu més informació sobre el Premi Orfeo Manresà, podeu trucar al número de telèfon 93 875 13 13 o bé enviar un correu electrònic a l'adreça omanresa@suport.org. Us volem recomanar també un parell de webs on podeu trobar informació de concerts i activitats relacionades amb el món de la música coral. D'una banda, el web de la FESEC, la Federació Catalana d'Entitats Corals, www.fesec.cat, www.fcec.cat, i també el web del Centre Coral, www.centrecoral.org. Parlem també de la Capella Francesa de Barcelona, que ens comunica que necessita incorporar noves veus de contralt. Entre els projectes d'aquest curs hi ha un viatge a Suïssa i una gira per Mèxic. El repertori enguany inclou el Rèquiem de Mozart, la Missa Brevis Kegel 192, també de Mozart, el Credo de Vivaldi i cançons populars de la Revolució Mexicana. Si en voleu més informació, podeu enviar un correu electrònic a l'adreça capellafrancesa@gmail.com o entrar al web www.capellafrancesa.tk. Parlem, finalment, del Cor Jove de l'Orfeó Català, que del 21 al 23 de setembre participarà en els actes del Cor Ametsa d'Irun, amb motiu del 50è aniversari d'aquesta agrupació. A banda de dues actuacions a Irun, la formació que dirigeix Esteve Nabona oferirà també un concert a Sant Sebastià el dia 20. El repertori que oferiran aquests dies al País Basc inclou obres tradicionals catalanes, música de Salvador Brotons i d'Eduard Toldrà i també música tradicional d'arreu del món. El Cor Ametsa va venir a Catalunya el mes de juliol, convidat precisament pel Cor Jove de l'Orfeó, i va oferir dos concerts, un a Barcelona i l'altre a Verges. Actualment, aquest cor basc està format per 40 cantaires d'edats compreses entre els 14 i els 24 anys. Nosaltres, però, ara el que sentirem és música interpretada pel Cor Jove de l'Orfeó Català. L'autor és Telemann.
Oh.
Sentíem la música de Georg Philipp Telemann, era Laudate Jovem, i així va sonar el concert de Sant Esteve de l'any 2003. Els intèrprets eren els membres del Cor Jove de l'Orfeó Català, dirigit per Esteve Navona. Si teniu informacions corals que vulgueu anunciar, concerts, viatges o qualsevol altra notícia sobre música coral, ens podeu fer arribar un correu electrònic a l'adreça del nostre programa, blogdenit@catmusica.cat.
Catalunya Música. Intensament clàssics. Bloc de nit, de dilluns a divendres, de 10 a 11 de la nit. A Catalunya Música.
Anem a la crítica. Avui sentirem un comentari que ha preparat Jaume Radigales i que tracta d'un dels últims concerts de la Schubertíada de Vilabertran.
Contrapunt. Per Jaume Radigales.
Un fenomen anomenat Matthias Goerner. Si per casualitat viatgeu a l'Empordà entre finals d'agost i principis de setembre, no deixeu de visitar Vilabertran, la petita localitat que acull un fidel grup d'acòlits de la causa schubertiana. El cas és que a l'església romànica que acull aquesta immensa minoria es produeix cada any un fenomen que respon al nom de Matthias Goerner. El baríton alemany ha sabut recollir i fer-se seva la gran tradició del Lied amb interpretacions que ja són d'absoluta referència. La veu és bella, versàtil, flexible. El cos és expressiu i Goerner canta amb les mans, amb els ulls, amb el pit, però guardant les formes i sense caure en fàcils histrionismes. El fenomen es presenta davant d'un públic devot que, posat dempeus, acaba ovacionant aquest gran artista. No és per menys després d'una nit memorable i d'emocions contingudes però viscudes a flor de pell. Goerner és un mag, un prestidigitador de la veu humana, capaç de primar-la en els temibles sobreaguts de Heliopolis Ains per enfosquir-la fins a rivets cavernosos en la segona part d'aquest mateix Lied de Schubert. És capaç de mostrar un domini de la respiració i una extraordinària ductilitat en el fraseig en líder com el maratonià Des Fischers Liebesglück, o d'esdevenir un fosc caminant en pàgines com El Peregrí. Goerner treballa cada frase, cada síl·laba dels líder que selecciona per donar-los la justa dosi d'expressivitat i confirmant que cadascuna de les peces és un fermall d'or, una autèntica i petita gran obra d'art, acumulat per un piano subtil, elegant i somrient, acariciat per les mans d'Elisabeth Leonskaya. Divendres, Goerner va presentar el primer dels recitals que, al llarg dels propers anys, conformaran la seva integral dels Lieder de Schubert, que per cert comença a enregistrar fonogràficament. Prengueu una nota perquè seria del tot recomanable no perdre's ni un dels concerts del baríton a Vilabertran, que tornarà a l'Alt Empordà el 17 i 21 d'agost del 2008. El fenomen tornarà a produir-se i allà caldrà ser-hi per ser testimonis d'un autèntic miracle.
Contrapunt. Per Jaume Radigales.
Morbora e va, se
Parlem un dia més de Luciano Pavarotti, que segueix generant informació quan tot just fa una setmana que va morir a causa d'un càncer de pàncreas. Ara sembla que hi ha polèmica amb el testament. Ahir se'ns deia, mitjançant el comunicat de Cristina, una de les filles grans del cantant, que Pavarotti no havia canviat el testament i que no hi havia cap mala relació amb Nicoletta, la seva segona dona. Però avui ens hem aixecat amb una notícia molt sorprenent i que sembla que era un secret a veus. El tenor italià va passar uns últims anys complicats al costat de la seva segona dona, Nicoletta Mantovani, la que va ser la seva secretària i que amb el temps es convertiria en la mare de la seva quarta filla. Segons sembla, Pavarotti, abans de morir, va comentar el matrimoni que formen el músic Leone Maggiera i Lidia Lamarca, que Nicoletta l'havia turmentat durant els últims anys, que l'havia fet aïllar, que vivia sol, parlava malament de les seves filles, que pensava únicament en els diners i que l'envoltava de persones que no li agradaven. Sembla que Pavarotti va demanar als seus amics íntims que difonguessin aquestes informacions després del seu funeral. Aquesta confessió Pavarotti la va fer a Lidia Lamarca el 16 d'agost i ahir Lamarca ho va explicar al diari turinès L'Estampa. Ara s'especula que Nicoletta Mantovani podria haver estat exclosa del testament en un canvi d'última hora. Es calcula que l'herència que ha deixat Pavarotti giraria al voltant dels 200 milions d'euros. El contingut del testament no se sabrà, però fins d'aquí a uns mesos. Oggi m'ha detto il cuore, canta l'amore senza malinconia, se vuoi trovare la via della felicità. D'altra banda, segons informava l'agència France Press, el portal de subhastes d'internet eBay va treure a la venda dos llibrets del funeral que es va fer dissabte a Mòdena. El preu inicial d'aquests llibrets era de 50.000 euros el primer i de 25.000 euros el segon. Són dos dels 1.500 llibrets que es van distribuir entre les autoritats i familiars que van assistir al funeral del tenor. La família del cantant va reaccionar ràpidament i va decidir repartir milers de recordatoris en anglès i italià amb la fotografia de Pavarotti i evitar d'aquesta manera que acabin subhastats. Abans d'ahir se'n van repartir 3.000 més i ahir una xifra semblant. Com veieu, sembla que continuarem parlant de Pavarotti durant dies i no precisament per temes relacionats amb la música.
A Catalunya Música, bloc de nit, amb Pere Andreu Geriot.
Acabarem parlant d'un altre músic que ens ha deixat aquest 2007, el violoncel·lista Mstislav Rostropovich. La viuda del músic, la cantant Galina Vishnevskaya, de 81 anys, s'ha vist obligada a subhastar la col·lecció d'art del seu marit per falta de diners. Ja no tinc diners, Mstislav ha mort. Dels últims anys de la seva vida només va guanyar diners en un. Jo ja no canto i, per tant, ja no tinc ingressos. Amb aquestes crues paraules s'expressava Vishnevskaya fa uns dies a l'emissora L'Eco de Moscou, per explicar les raons que l'han empès a encarregar a la casa Sotheby's la subhasta de les més de 500 obres d'art del seu matrimoni. Els diners recaptats, Vishnevskaya els destinarà a les fundacions que va crear amb el seu marit per ajudar músics i cantants joves i a una entitat russa d'ajuda a la infància. Sotheby's espera recaptar al voltant d'uns 19 milions d'euros en una subhasta que es farà els pròxims dies 18 i 19 d'aquest mes de setembre. El matrimoni Rostropovich-Vishnevskaya va començar a comprar pintures, ceràmiques i mobles antics després d'exiliar-se de l'antiga Unió Soviètica i establir-se a París. La col·lecció es va dividir entre la residència francesa i la que posteriorment van tenir a Londres. La soprano russa va comentar que ja havien decidit amb el seu marit que subhastarien la col·lecció en cas que li passés alguna cosa a un dels dos. El que d'aquí a uns dies se subhastarà a Londres és la col·lecció d'art que tenien a París i a Londres, però encara no està clar què passarà amb la part que hi ha a Rússia i que inclou antics manuscrits musicals i miniatures.
A Catalunya Música, quan arriben les 10, ens agrada fer un cop d'ull a tot el que envolta la música clàssica. Bloc de nit, amb Pere Andreu Geriot.
Fins aquí el bloc de nit del dijous 13 de setembre, un programa al d'avui on hem parlat del musicòleg Antoni Pisà, de la polèmica que envolta l'herència de Pavarotti, de la col·lecció d'art de Mstislav Rostropovich, que serà subhastada, de la gira del cor jove de l'Orfeo Català per Euskadi i d'altres coses. Demà tindrem una entrevista als estudis de Catalunya Música. Ens vindrà a visitar Pilar Jurado, soprano, compositora i directora d'orquestra, per parlar del projecte Transòpera, que aquests dies es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya. Aquí ens acomiadem Dani Guinot, Susana Bonany, Esther Pinart i Pere Andreu Geriot. D'aquí a uns moments, a les 11 en punt, arribarà el programa Guia d'Orquestra, l'espai divulgatiu de la sintonia de Catalunya Música, que presenten Raimon Colomer i Víctor Soler, i que avui ens proposa l'anàlisi del concert per a piano i orquestra número 7 de Sergei Prokofiev. Nosaltres hi tornarem demà, com sempre, a partir de les 10. Bona nit.
Bloc de nit. Catalunya Música.